Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Centes persones han sortit un cap de setmana més a manifestar-se en contra del negoci de l'habitatge i en contra dels desnonaments. Segons dades de la plataforma Menorca per un habitatge digne, ALO, hi ha en aquests moments 56 famílies abandonades visquent en els blocs de pisos de l'entrada del municipi que estan a l'espera de que les seves llars siguin subestades. Amo, 50 famílies més amenaçades per la Sareb, el banc dolent, que viuen amb incertesa a l'Avinguda Menorca, i a Ciutadella hi ha previstos 7 desnonaments més. La darrera ordre judicial va ser el passat 9 d'abril a una família resident en el carrer de Santa Teresa que va quedar suspesa per una qüestió de logística judicial perquè el gestor processal no estava disponible a la data marcada. La família està ara pendent de que es dicti una nova data en aquesta ordre de desnonament. Situacions de vulnerabilitat i de malviure cada vegada més freqüents a la nostra illa. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Ivetra Ràdio, és dilluns 20 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el dia de la llengua xinesa i dia mundial de la marihuana. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia,
com va? Feliç dilluns. Tu, xinès, què?
Moltes gràcies. Xinès no, eh?
No, marihuana?
No encara. Marihuana tampoc. Avui en guanya segur en accedir al concurs.
Saps que marihuana en xinès es diu tu li hao? Axel, com estàs? Què et sembla
molt
la
bé.
Meva pronunciació xinesa?
Del nord de la Xina.
Tuliahao. Tuliahao.
Té nom d'atracció de PortAventura, eh? Has posat el Tuliahao?
Tuliahao. Mira, sí. Ostres, molt xungo, eh? Et posa de cap per avall tres vegades,
aquest,
el Tuliahao.
És dels que et diuen que,
mareig,
que no et banyaràs i acabes xop.
I acabes xop marejat i veient un poc els déus.
Ah, sí.
Alguns estudis recents diuen que l'origen d'aquesta planta mil·lenària es podria trobar a la Xina, un dels països que actualment té les lleis antidrogues més estrictes del planeta. Els orígens del cannabis, però, són medicinals. País, la Xina, també amb molta tradició en l'ús de plantes com a medicina natural. Resulta que fa 2.500 anys que alguns habitants de les muntanyes de l'Àsia Central fumaven marihuana. Ho feien cremant cannabis en un bol i inhalaven es fum durant els rituals fúnebres. Ho feien en un intent de comunicar-se amb els morts o amb els déus. Això ho han descobert diferents equips d'arqueòlegs que han trobat restes de pedra amb cendres de cannabis. Some call it marihuana. Some of them call it ganja. Never mind, got to legalize it. Alguns historiadors situen el cultiu de marihuana com la planta més antiga que ha cultivat l'ésser humà, una de les primeres espècies en cultivar-se a l'època del Neolític, juntament amb el blat i la civada. I a més de fer servir la planta com a medicina xinesa, també es feia servir per l'obtenció de fibres. Hi ha historiadors que inclús la situen 4.000 anys abans de Crist. Els vikings també cultivaven cannabis. Són els responsables de l'arribada de la marihuana al Canadà. Sabeu que les llavors de marihuana són una increïble font de proteïnes vegetals?
Ah, mira, són sanes.
Són molt sanes, juntament amb els pistatxos, amb els festucs, què et sembla? Una mica de festucs, una mica de llavors de marihuana.
Però si te les menges o ingereixes, no...
No col·loquen.
No col·loquen.
No, 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 no. Conegut Bob Marley, no?, del tema marihuana, però sabeu que William Shakespeare fumava marihuana,
ah,
també?
Sí?
Sí, van trobar restes de cannabis a les seves pipes de fumar, que imaginam que s'havia fet servir per inspirar-se i escriure les seves famoses obres de teatre. I Bhutan, que el coneixeu, aquest país?
Bhutan,
Bhutan,
sí.
El país de la felicitat. Han creat un índex de felicitat pels seus habitants. Resulta que aquest país, situat entre la Índia i el Tíbet, compta amb grans quantitats d'hectàrees de conreu de marihuana i alimenten en els porcs amb fulles de marihuana, cosa que els cataloga com els animals més feliços del món.
Buah, deuen fer un pernil?
Deuen fer un bon pernil, sí, 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 sí. I dèiem que podem pensar que Jamaica, per allò del moviment Rastafari i en Bob Marley, que podria ser un país de molta marihuana, doncs pues no. Resulta que el clima no afavoreix gens el cultiu de cannabis, fortes tempestes, huracans i sequera des de fa uns anys, així que allà no n'hi ha gaire.
La porten de Bhutan.
La deuen portar de Bhutan. Va, que ve la pregunta. Dos o tres rècords mundials. La planta de marihuana més alta cultivada a Califòrnia, aquesta us l'hi dic jo, 4,4 metres. És una casa de dues plantes. Un altre dels rècords més singulars. Un home, Estats Units. Tots són d'allà, eh? Irving Rosenfeld. Està relacionat amb l'ús terapèutic del cannabis. Pateix una malaltia òssia estranya. I va ser receptat als anys 80 gràcies a un programa federal que autoritzava que alguns pacients a rebre cannabis d'ús mèdic a fumar marihuana. Sabeu quantes cigarretes de cannabis es va fumar aquest home en 30 anys que va durar el tractament? Digues la xifra.
Més que tu.
Home, sí, ja, dos, diuen, Jordi, no, dos.
30.000!
Més de 115.000 porros!
Buah!
I ara aquí sí que va la pregunta del concurs. Esteu preparats?
No,
sí.
Es va curar.
No, no sé si es va curar. No he buscat si encara era viu aquest home. El porro més llarg de la història, Massachusetts, també Estats Units. Quan va medir? 7.
7.
3 metres i mig, amb un fil ferro
i mig,
a dintre.
Un fil ferro. Espera.
2,5.
2,5, eh? I de resulta que un grup d'aficionats va fer un porro d'aproximadament 30 metres de llarg. I van fer feina 40 persones. Es van necessitar més de 200 metres quadrats de paper i equival a el que és un autobús triple de longitud.
O sigui, 3 autobusos.
O sigui, 3 autobusos, sí, en fi.
Un autobús triple de longitud.
Un autobús triple.
Tu estaves a la cua, eh?
Jo estava allà.
D'aquest porro?
No, a la cua no, jo.
Quantes boquilles tenia?
Això no ho sé, però va ser l'any 2017, durant la Harvest Corp, celebrada a Massachusetts, que es va establir aquest rècord dels més espectaculars relacionats amb la cultura del cannabis. I aquí la nostra informació avui, dia mundial de la marihuana. En Manuel no, però en Pere ens explicarà avui què tenim preparat pel programa.
Tenim un tertúlia avui, que és dilluns. Els analistes que ens acompanyen són l'exregidora de l'O, Maria Camps, l'exsecretari general del PP Menorca, Salvador Botella, i l'exbala de Ciutadella, Toni Salvador. Parlarem de l'inici avui de les gestions presencials de l'oficina de Correus de Mo perquè les persones migrants en situació irregular residents a Menorca puguin acollir-se a la regularització extraordinària del govern espanyol. I també debatrem sobre la baixa execució a l'illa de tots aquells projectes previstos en fons procedents de l'ecotaxa.
Aquest és el menú que tenim preparat des d'ara i fins la una en directe aquí a Ivetra Ràdio. Anem a veure quines són les notícies. Ens posem al dia amb Naxel Camarasa. Per on passa l'actualitat, company?
Doncs passant per la sessió plenària del mes d'abril, que ha començat fa un parell d'hores, ja hi ha hagut alguns acords, un dels quals és que Menorca adverteix que l'elevat nombre de cancel·lacions en la ruta de servei públic a Mallorca suposa un incompliment del contracte per part de l'aerolínia. El Ministeri ha detectat que durant algunes èpoques les cancel·lacions s'han situat en el 2,5% dels vols programats i ja se supera el límit màxim del 2% que estableixen les condicions de l'OSP. Unes deficiències del servei que podrien donar lloc a sancions contra la companyia Air Nostrum, que és qui cobreix la ruta. Sentim el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
És necessari garantir un servei aeri fiable, assequible i de qualitat. Són tres característiques que són essencials per evitar situacions respecte a altres territoris, com per exemple respecten els mallorquins.
El plenari ha donat suport unànim a la proposta per demanar al govern central que prengui mesures urgents davant aquesta situació i garantir que es compleixen les condicions establertes a l'OSP. El PSOE, però, ha matisat que l'incompliment no ha de ser puntual, sinó afectar el còmput anual. Susana Moren és la portaveu.
Que hi ha mesos en els que hi ha superació de les cancel·lacions pel 2%. No sabem si són efectes meteorològics, sinó que són, hem d'acabar de revisar i, a més, hem de mirar dins el còmput anual si això realment suposa un incompliment contractual. I aquestes dades en lleialtat institucional dins d'aquesta comissió, on vostès són molt actius i els convido que ho segueixin sent, me sembla perfecte, els hi donen. I ara vostès empren aquesta informació parcial per dir, govern d'Espanya, m'ho ha dit que hi ha un 2% d'incompliment i no fa res. No els hi han dit això. Els han dit, esperin a tenir les dades.
Més per Menorca, també ja ha votat a favor, però ha lamentat que un dels punts no s'ha pogut debatre en aquesta sessió perquè ja s'havia portat a plenari fa manco d'un any i havia estat rebutjat precisament pel Partit Popular, una iniciativa aleshores de Més per Menorca, que ara els populars portaven i secretaria advertit de que no es poden repetir aquestes votacions. Més enllà d'això, també és notícia que els conductors que passin avui per la carretera general, concretament en el tram de Talatí entre Ló i Mó, hi veuran alguns canvis. S'ha de circular per un desviament provisional asfaltat que posa en marxa a partir d'avui i durant un o dos mesos. Els vehicles hauran de circular per aquest vial habilitat fora de la plataforma actual de la carretera. Aquesta actuació és necessària per avançar en els treballs de l'obra. S'ha de rebaixar el terreny en aquest tram perquè hi ha un canvi de rasant que s'ha d'eliminar. El Consell preveu que la circulació per aquest desviament provisional es mantingui durant un termini aproximat de dos mesos, sempre condicionat a l'evolució de les obres i a possibles factors meteorològics. Sentim de nou el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Fins que aquesta intervenció estigui feta, els conductors es tindran que desviar per una part que ja està asfaltada a partir de dilluns i fins que es durin les obres, que es preveu amb un mes i alguna dos mesos. Ja aquest asfaltat actualment, evidentment, s'eliminarà. I és una cosa provisional, no? És a dir, el camí de terra està dissenyat, hi ha un camí de terra annexa, paral·lel a la carretera.
Des del Departament de Mobilitat es demana als conductors circular amb precaució i reduir la velocitat, així com respectar la senyalització provisional instal·lada per garantir la seguretat de vehicles i operaris que treballen en aquesta zona.
I de les dues i mitja, aquestes i d'altres informacions, hi haurà temps pels esports. L'Estia Menorca ha perdut?
Va perdre dissabte contra el Palència, però aquest dimecres torna a haver-hi jornada intersetmanal. Visita la pista del Leima Corunya, un dels millors equips de la categoria, el segon classificat actualment, i de darrer a hora coneixem un nou fitxatge de la Barca a Menorca. Es tracta de l'oposada valenciana de 22 anys, Zoe Ceballos, que s'incorpora a l'equip de Ciutadella.
Moltes gràcies, Excels.
Sóc Excels.
Tu i els teus. Fins d'aquí una estona.
Bon dia a tots.
Adéu, Excels.
Adéu a tots.
Que gaudiu del vostre dia.
Vosaltres també.
Internacional de la marihuana.
Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquí la plaça.
Avui qui fa solat, avui que estic content, te regalaria qualsevol cosa.
Sí que fa solet, sí, hem tingut un cap de setmana a dalt de tot, eh? Quina calor, de fet.
Sí, sí, així continua, temps estable, amb molt de sol, possibilitat d'algun núvol alt, però poca cosa. En general, cel ben blau. Les temperatures es mantindran suaus, amb mínimes de 10 graus i màximes que arribaran als 24. Vent fluix de migjorn amb brises costaneres durant les hores centrals del dia.
Pues sí, pero bueno, sí, después nos vamos a la playa.
20 de abril del 90. Hola, Tata, ¿cómo estás?
Les 12:18 minuts, pausa i tornem.
Tanto tiempo es normal. solo me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la seu!
El Dia Menorca.
A 21 minuts i aquí ja reim saludant els nostres amics tertulians analistes preparats avui dilluns. Qui ens acompanya, Pere?
Ens acompanyen aquí a l'estudi na Maria Camps, és regidora de l'OU. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va?
Molta molt energia, bé, eh? Fa sol avui.
Molta ai, energia,
molta veig. Sol, eh? Sí.
També tenim amb nosaltres en Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Bon dia, Salvador.
Molt bon dia i ben retrobats. Feia temps que no venia per aquí, ara.
Sí, és bé, és bé.
Ben retrobats.
I des de Ciutadella, Antoni Salvador, exbatle del municipi. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon dia a tots. Bon dia.
Molt bon dia. Bono, Antoni, no sé si... No, si ets de Ciutadella, eh, Toni? Tu
sí,
avui?
Sí.
I doncs no has passat per sa carretera avui matí encara.
No, encara no.
No. Encara
a més,
no.
Clar que avui hi ha novetats.
Avui hi ha novetats, sí, sí, vam. Que ens les contin de primera mà, perquè en Excel Camarasa, el nostre company dels serveis informatius, acaba de dir que ja s'ha de circular per un desviament provisional asfaltat que es posa en marxa a partir d'avui i durant 2 mesos, però...
Encara no.
Encara no.
Jo ara, Maria, ara mateix hi cap de passar.
Que acaba de passar. I en Salvador ja ha passat a quina hora?
Pues jo hi he passat a les 7 des de matí. I ara, quan he vingut, i també seguia exactament igual. Però, així tot, sense el desviament, ja és prou preocupant la situació. Ara ho comentava sí. Anna Maria. Quan hi hagis desviu, pues, veritablement, de cara en aquests 2 propers mesos que venen, la veritat és que la situació hi haurà que anar amb molt de compte i amb molta precaució, perquè per moltes mesures que es prenguin, la situació pot ser delicada perquè prevalesqui la seguretat vial.
Sí. Una cosa, Salvador, el desviament, que és amb els 2 sentits o només amb 1 sentit?
Amb els 2.
Sembla ser que és amb els 2.
Sí. O sigui, per aquell carrer estret que hem fet han de passar 2.
Hi ha 2 vials, eh?
Hi ha 2 vials, una
dos
cada vials. Costat.
Ah, va, ja. Sí. I una, ara mateix, que no ho comentaven amb en Salvador, que és molt liós, perquè hi ha unes retxes blanques tapades que en realitat no queden tapades. Allò, o hi poses una capa d'asfalt o no es tapa. I llavors, quan tens un contrallum...
Sí, perquè hi poses negre i brilla.
Llavors, sempre preval la brillantor de les retxes tapades per damunt de les retxes grogues que no brillen. En sé qual cosa, l'altre dia, jo venint de Mó, va venir un cotxe de cara pel mateix carril, perquè la gent se fa un embolic i no veu les retxes d'enterra tal qual estan ensenyades. I això o ho posen bé de cara a l'estiu o hi haurà un munt d'accidents.
Sí, és veritablement...
No, no, això que dius és bé. Quan acaba copintant de negres, és pitjor, perquè el negre és brillant. Hauria de ser un supermate o...
No, és que no ho tapa, Salvador.
O pintaró...
Toni, és que no ho tapa. O hi poses una capa d'asfalt o no ho tapa. I és un tram bastant llarg. I quan te ves contra llum de sol o quan t'es... Hi ha moments del dia que sí que es veuen les grogues, però d'altres moments que no es veuen, jo hi passo moltíssim...
I després hi ha que afegir una cosa, Maria, i és que molta gent que no ho sap, que és que hi ha aquella banda que fa Renou, que anava avisant per no anar...
La banda rugosa...
Ara ho estàs pitjant tot el temps.
Ara ho estàs pitjant.
Ara fa tota l'estona.
I clar, la gent diu, què m'està passant? Encara els de centres...
Per això t'ha dit que hi han de tirar una capa d'asfalt allà damunt, si no hi haurà disgustos aquest estiu.
I com estava ara que hi heu passat Valtros? Perquè imaginam que si avui ja anuncien que s'haurà de circular per es desviament provisional, al llarg del dia hi poden haver-hi canvis, però aquesta hora del dia, de moment...
En aquest moment hi havia uns conos i hi havia diversos mitjans de comunicació que potser suposo que estaven pendents de procedir a l'oportuna, no?, desviar el desviu.
I seran dos mesos, eh? Dos mesos.
Bueno, no, dos mesos és el que està anunciat, per tant, veurem quan són les hores de la veritat.
Vet a saber, les obres saps quan comencen, però no quan acaben.
Efectivament.
Sí, perquè després hi ha molts factors, la climatologia també hi té un paper, si es pot fer, si es pot treballar totes les hores, si hi ha calorades de les que ja hi acostumen a haver-hi en els pròxims mesos, també afecta tot plegat. Així que, de moment...
Això no té alternativa, o sigui, és alternativa el que deia la Maria, que es pintarà bé i que el manco no en dues equivocades, però no té altre remei que fet el que han fet.
Bueno, i en el cas d'aquest tram de carretera, molt no quedaria tard, perquè via Fornells o via Camí d'en Cain, pues el tema està solucionat.
Sí.
No és exactament com el problema que es produeix entre un Ferreries i Ciutadella, on quan hi hagi un tall de la carretera general, verdaderament allà sí que es queda la connexió totalment tada i és un verdader problema.
Sí.
I de la setmana passada, justament, ja ara que ratllam de la carretera, ens va acompanyar en Enric Taltavull, que l'hem sumat a la família d'analistes també, perquè era el president del Col·legi d'Arquitectes de la delegació a Menorca, i ara ja no té escàrrec, per tant, de tant en tant també ens acompanya a les tertúlies. I justament la setmana passada advertia quin és el programa de possibles responsabilitats penals pel Consell en el projecte de reforma de l'enllaç de Rafal Rubí. Ell, com a arquitecte, ha enviat dues instàncies. Una primera fa uns 3 mesos, que encara no havia rebut resposta, i per tant en va enviar una segona, en la que proposa que es modifiqui el projecte per garantir-ne la seva seguretat jurídica, i ens ho explica així, ens ho va avançar, l'escoltam.
I jo, la proposta que faig, que és molt simple, i la podríem dur a terme perfectament, és que traslladin l'enllaç uns 400 metres cap a Mahó, perquè estigui a una distància equilibrada dels dos enllaços que hi ha al redador, i que agafin el mateix criteri que ja han tingut l'equip redactor amb el cas de l'enllaç de Vinellet, aquest de quilòmetre 4800, que és convertir un pas a doble nivell que van considerar que no era adequat, que estava sobredimensionat, amb un pas, amb un canvi de sentit lateral a nivell.
Què n'opinau?
Bueno, és que clar, això és un tema que du molta coa. I jo l'altre dia passava per la carretera i vaig veure que hi ha màquines de Vallespont de Rafal Rubí que estan fent feina i persones que estan fent feina, no? Llavors vaig pensar, ostres, no sé, igual és que ja està solventat des d'un punt de vista jurídic, però pel que diu en Enric, veig que no.
Des del punt de vista jurídic inicial, el Consell Insular no fa cap cas d'aquest tema. O sigui, ell tira pendent amb el projecte. Els qui som partidaris de que aquell pont no hi tindria que ser, perquè no condueix a un mont ni té cap sentit, evidentment estem totalment d'acord amb el que diu en Enric Taltavull. Ara, suposo que en Salvador Botella, que sempre ha defensat el contrari, deu considerar que el pont és necessari, diu jo.
En Salvador, només arribar, ja li hem dit de ratllar de la carretera així primerament, ja ha dit ai.
Jo ja
m'he posat per aigua,
es casco i es casco per sentit, Toni, perquè era bolla vista que això passaria. Bueno, jo diré...
Va, argumentem perquè és necessari el pont.
Per un tema de seguretat, simplement.
Seguretat?
No, perdona, Toni. El problema no és aquest. No, argumentem per què durant 8 anys les forces d'esquerra tampoc no van ser capaç. Si
no tenen perdó. No tenen perdó. Ja està argumentant.
És a dir, no tenen perdó, però és que hi havia un problema que tan juristes, això diuen que hi havia ja unes responsabilitats patrimonials dels qui el tiressin baix. Per tant, se pot ser una mesura encertada o desencertada, però es va tirar pel banc d'aquest projecte. A més, en 10 anys de retard, ara estem impedint les conseqüències i aquell pont pues, es va dissenyar d'aquella manera. Jo, personalment, no m'agrada el pont, però és que no m'agrada el que estem fent ara. Jo, personalment, i ara me podeu treure tota l'artilleria, crec que no. El que tenien que haver fet és el desdoblament de carretera.
Bueno, menys fort, eh?
Sí que ve fort, sí.
Jo som dels qui crec amb el desdoblament de carretera. Jo arribo a la ronda de Ciutadella i veig com se circula amb el desdoblament i crec que el que s'està consumint de territori entre el vial i segon vial i de més, pues, francament, crec que hauríem estat molt millor anar fent trams de es doble vial.
Només mos falta una autovia a Menorca, per acabar de morir d'èxit.
Sí, per morir d'èxit, exacte.
I avançar 2 minuts ha recorregut, com a molt.
Exacte, com a molt.
Això ho dèiem ara, però mentrestant no volem mesurar tot el que hi ha hagut, que és el canvi de tràfic que hi ha hagut des que es va provocar el traslado d'esport de Mó a Ciutadella en totes el traslado...
No, però això són efectes col·laterals.
No, efectes col·laterals que s'aturen la carretera perquè es provoca un trànsit molt més gran.
Clar, i és qui defensau que no hi hagi reducció de vehicles, amb això també, gràcies.
Jo no dic que no hi hagi reducció de vehicles, Toni.
Bueno, a qualque tertúlia ho has defensat.
No, perdona. Han dit que s'ha de fer amb uns estudis, però no amb criteris polítics a la brava i perquè ara estigui de moda simplement això. I si vols que en parlem, podem ratllar de saturació. I, òbviament, el grau de saturació és relatiu fins que no tinguem dates exactes.
De totes maneres, és curiós que el Partit Popular, no tu, el Partit Popular, moltes vegades...
Un altre casco, per favor.
Moltes vegades...
No, que havia, aquí en Salvador ve amb nom de Salvador. Bueno, res això, del PP. Això, que ja jo...
No, perquè a vegades me renyen de l'altra banda.
Estic xerrant de que el Partit
Popular... Se les emporta de tots dos.
De que el Partit Popular moltes vegades es queixa de que l'esquerra sempre demana informes i estudis i tot això, no? I ho rebutja, perquè ells són gent d'acció. El popular és secció, l'altre no és popular.
No,
és així, vull dir, jo ho he patit amb jo mateixa, en aquesta qüestió, l'Ajuntament de l'Or. No, fora estudis, tant d'estudis. I ara resulta que per fer una reducció de trànsit a Menorca es necessita un estudi que vet a saber quan estarà llest i a gust de tothom. Per tant, si hem de ser, diguem, proactius cap a un tipus de manera de fer política, ho hem de ser sempre, no només quan us convé.
Sí, doncs és que exactament el mateix que ratllaven d'Espont, exactament igual durant 8 anys, les forces d'esquerres que governaven no van fer ni un estudi ni una mesura en aquest sentit. Ni una.
Bueno, això no és cert.
No? Vam explicar què van fer?
No. Se van fer moltíssimes passes. De fet, hi ha una legislació que a final de la candidatura anterior estava llesta per poder esbocar aquell pont. I això és el que va costar moltíssim. Fer tota la tramitació parlamentària perquè aquell pont fos esbocable sense responsabilitats patrimonials. Per això es va tardar tant. I jo no defenso aquesta tardança, en absolut. La critic. I crec que un dels factors importants per perdre les eleccions
va ser
la falta de valentia de les forces d'esquerres que governaven aleshores. Però ja ara mateix hi havia el marc legal per esbocar aquell pont.
De tots modos...
Hi va haver un canvi de govern i s'ha continuat amb sa voluntat de voler-lo acabar.
Permeteu-me que digui que el dichós pont de Rafal Rubí al final no es convertir en res més que en una bandera política de lo que és un petit punt de tot el que és la xarxa viària. És a dir, se n'han fet bandera política d'una banda i de l'altra i així com uns estaven convençuts de desbocar-lo, ara els altres el desenvoluparan fins que estigui pel banc.
Així és.
Però és un
cavall
punt...
de batalla.
Exactament.
Cavall de batalla.
Moltes vegades cavalls de batalles, de coses, no diré quins significants, però d'or de menor han comparat amb moltes altres coses molt més importants.
No és insignificant perquè hi ha una qüestió d'interès cultural, com és un enclavament, arqueològic, que no és una cosa menor, sobretot si tenim en compte que som Menorca talaiòtica.
Sí, sí.
No?
Vols recuperar o que recuperin aquí amb el pont de l'Argentina, que també era zona inundable, que era un verdader desastre, la gent hi passa per allà damunt, ara sense cap mena de problemes. I quan el pont de Rafal Rubí estigui fet, esvoràs la naveta de Rafal Rubí i veuràs que no hi haurà cap problema i la gent ho assumirà. Ara, com que n'han fet bandera política, no, doncs ara no ens ho podem
permetre. Al marge de la naveta, al marge de la naveta, sempre he considerat que aquest pont era inútil. O sigui, així com el pont de l'Argentina era un pont que quedava molt clar que allà hi havia unes instal·lacions que són l'Argentina, amb el parc aquell que tenen, direm, d'animals, etc etc. Aquí no hi ha res. No sabem quins interessos ocults hi havia per justificar aquest pont. No et sabem, perquè el camí que va cap allà, cap a la dreta, direm,
camí vinguem de Raval, des de Mó... Camí de Raval Rubí, que junta amb el camí d'en Can.
Sí, vale, sí.
I l'altra banda, cap al Caidós.
Sí.
Idò, deixam la carretera i anem a l'oficina de Correus de Mó, vam que passa per allà, que de moment els nostres companys dels serveis informatius ens han dit que estava tot molt tranquil. Sí, perquè avui comença, s'ha obert el termini perquè les persones migrants residents a Menorca en situació irregular puguin fer el tràmit presencial per allà acollir-se a la regularització extraordinària. Aquesta hora del dia l'oficina està tranquil·la, pel que ens ha dit el nostre company en Ramiro López, que ha anat per allà. En allà es fan les gestions presencials, però és una oficina receptora. Per tant, clar, jo crec que és normal que avui estigui tranquil, perquè per arribar a l'oficina has de tenir tots els tràmits fets i tots els papers per tal de que poder fer la sol·licitud. Una única oficina receptora. La setmana passada vam ratllar amb el tècnic que fa feina aquí a l'oficina de persones nouvingudes del Consell Insular de Menorca, que ell sí que ha atès moltes peticions. De fet, s'han fet, crec que m'ho va dir, 3 jornades informatives en la que hi van anar moltes persones, n'hi ha pendents de fer un parell més i les dades que ells manegen un poc per les peticions que han demanat en aquesta oficina, depenent del Consell Insular, uns 750 persones que han demanat per poder regular la seva situació. Així que sí que ell també m'ho deia, que allà falten mans que per tot aquest procés. Allà sí que segurament tindran moltes peticions, informació, i els ajuntaments de Menorca, que allà necessiten realitzar els informes de vulnerabilitat. De moment, els ajuntaments de Mó i de Ciutadella han dit que val, els altres s'estan negant perquè ningú sap massa bé, crec, que com fer-ho i que fins que no tinguin la informació necessària i mínima no faran aquest procés que està plantejat pel govern central. I bé, què n'opinau de tot plegat, aquesta regularització?
Bueno, jo crec que s'ha fet, tinc la sensació, el manco per dades. Les dades específiques de Menorca no les conec, però les dades genèriques de l'estat espanyol, estem xerrant d'un 14% de la població total de l'estat. De persones que són immigrades, d'acord? Per tant, no estem xerrant d'un tant percent elevadíssim del còmput total de població que resideix en el nostre país. Estem xerrant d'un tant percent relativament baix. Si això ho anem a mirar comunitat per comunitat, evidentment aquest tant percent canvia moltíssim. No és el mateix el nombre de persones migrades que hi ha a una comunitat com Extremadura, per exemple, que el que hi pot haver a Barcelona o Madrid. Evidentment, no? Els grans nuclis urbans concentren moltes més persones de tota mena, no? Per tant, hauríem de saber, no la sent aquesta dada, de quin tant percent estem xerrant en el cas de Balears i en el cas de Menorca en concret. Però m'assembla que se n'està fent com un gran massa de tot plegat. No? Que és necessari incrementar l'atenció per donar resposta a aquestes persones, ja que se'ls obre aquesta porta? Clar que sí, clar que sí. Però no estem xerrant d'un gruix de població descomunal. Estem xerrant de regularitzar persones que ja són aquí, que ja fan feina aquí, que ja cotitzen aquí, que ja contribueixen aquí i que estan incrementant el nostre PIB.
Ni contribueixen ni cotitzen, per desgràcia.
Clar, tot això segurament és el canvi, no?
Quan estiguin regularitzats seran. Mentrestant,
sí,
no.
Que potser que fan feina, sí, el que passa que segurament fan feina
aquí,
negra.
Aquí
bueno, però gasten, no? Gasten, no, mengen...
Jo crec que, com deia Ana Maria, se n'ha fet un gran massa, en aquest sentit, de que, clar, com tota decisió que pren el govern, sigui la que sigui, de lo que sigui, hi ha oposició. Vale? Està de moda, està oposat-se, donar-li la culpa a en Pedro Sánchez, en el que sigui, bé, vale. L'ampliació de la regularització, per jo, era necessària a totes. Primer, aquests immigrants que se volen regularitzar ja estan aquí. Per tant, aquests mateixos immigrants, quan van en el Mateu Orfila o van en el Canal Salat o el que sigui, ja tenien garantitzada el servei, ja el tenien. La majoria, alguns cotitzen, la majoria no cotitzen i estaven molt malament. Els empresaris, jo crec que no s'ho posen frontalment en aquesta qüestió perquè, per una banda, els solventa la papeleta d'haver de pagar en negre a molta gent que no tenia papers. I d'aquesta manera es veu que els costos augmenten, però també augmenten les cotitzacions.
I
jo crec que el fet de que les cotitzacions de la Seguretat Social incrementin és molt important perquè, depenim, es depèn de les aportacions que fa, la gent, els treballadors, per poder pagar les pensions. Per tant, el concepte en si jo crec que està molt benvingut. Crec que és necessari, és humanament també necessari, el fet de que hi hagi aquesta regularització. I ara hem de cercar la manera de que quan s'incrementen aquests nuclis de població, els serveis siguin també incrementats. Vull dir amb això, que molta gent diu és que això representa un problema a la vivenda. Bueno, clar, i ara on viuen? Clar. A qualque banda viuen.
Exacte.
O sigui, a la vivenda, el problema és exactament el mateix. El problema de la vivenda és un tema que amb emigrants o sense emigrants existeix. És una altra discussió que hem tingut altres vegades i continuarem tinguent. El resto és un certificat de vulnerabilitat, si és que fa falta, que això ho fan els serveis socials, un certificat de penals i s'acreditar, tot que són 5 o 6 mesos, estar aquí a Espanya.
I un contracte, de feina.
I un contracte de feina, això no ho sé, eh?
Sí, contracte de feina, també?
Això no ho sé, descontracte de feina.
Crec que no, eh? Em sembla que era un mínim de temps des del gener del 2026.
Tu has d'acreditar que estàs aquí perquè, per exemple, pagues un rebut d'aigua aquí on sigui, perquè... Vull dir,
un rebut
que, clar,
de llum
això,
o...
Què passa? Que hi ha hagut una sobrefeina, per dir una cosa, en el sector funcionarial que el té que fer, si ha de posar remei en aquesta situació. Evidentment, al marge d'aquest tema, avui mateix en el diari surt el tema que ja en van discutir una vegada aquí, i ho vull dir, dels 28 dies que... de les 28 sol·licituds aquestes de família nombrosa que es consell insular. No li han bastat els 3 mesos per donar el certificat. Sí. Vull dir, per favor, vull dir, en 600 operaris que té, no és capaç d'organitzar que això sigui factible en un mes, ja, escolta, paga i vamonos. Cada any s'incrementa el pressupost de personal, cada any s'incrementa tot. Com és possible que cada vegada es faci manco feina, per dir una cosa, o que sigui poc eficaç la feina que se fa? Això és un tema que ara ja no faltava res més que en la regularització d'immigrants també serà una excusa per ralentitzar altres situacions. I això s'ha de posar remei. Ens hem de posar remei en aquestes situacions.
Deixeu-me afegir... ara t'ho dono la paraula.
No.
Salvador. Deixeu-me afegir que, a més, estem en un país que tenim un creixement demogràfic negatiu. És a dir, hi ha més... El creixement vegetatiu d'Espanya és més morts que naixements.
Les
persones immigrades són necessàries no només com a mà d'obra, com a persones contribuents, com a persones que enriqueixen la nostra societat des de tots els punts de vista, sinó també per mantenir viva la jovenesa d'aquesta societat. És que estem a la cua, som el tercer país a la cua d'Europa amb creixement demogràfic. Tenim un problema demogràfic.
Bueno, tenim un problema demogràfic que no el té només Espanya, sinó que el té tota Europa i quasi és el món occidental. Jo crec que estic d'acord amb vosaltres que s'han fet un gran massa. Vull dir, el Partit Popular també va fer regularitzacions, vull dir que tampoc no m'ho han d'amagar. Però jo voldria anar a una passa més endavant, que és que comença a tenir la impressió de que tenim un país o un estat que comença a fer fallida, perquè tots els seus serveis oficials, digue-li oficines de correus, digue-li ajuntaments, digue-li Consell Insular, digue-li Sanitat, no és capaç de respondre a les necessitats de la població en aquests moments.
Algú
està enfeguent malament, o estan enfeguent malament els responsables, no ara, sinó ara, fa 5 anys, 10 anys, 20 anys, on no s'han previst les estructures necessàries per atendre la demanda de la societat actual. I si ara, a més, hi afegim més gent, que fa falta que vengui, perquè a més les necessitem per mà d'obra, a més, perquè jo som empresari, té problemes per trobar treballadors i, com jo, molt d'altres.
Hi ha molts sectors.
Com resoldrà l'Estat el problema de tenir una major massa de població quan en el que estem en aquest moment ja estem fent fallida en tots els sectors, perquè neguem ajuntaments governats per un poble, per un partit o per un altre. Neguem el govern central, l'autonòmic. Totes les institucions fan fallides en aquest moment. Algú estem fent malalt i després...
Però totes les institucions incrementen cada any el capítol de gasto corrent i de personal.
Bueno, doncs pues pitjor encara. Pitjor encara, és a dir, el grau d'eficàcia que s'espera que s'hauria d'esperar de l'administració, no està vinguent. I ara potser podem entrar en el debat de si hem d'anar a la liberalització i entrar...
amb tot això que estàs comentant, a més, hem de tenir en compte que molts serveis de l'administració estan externalitzats. Estan amb licitacions amb empreses privades que gestionen...
Mira si té UV.
Val? Vull dir, i alerta també amb les externalitzacions, perquè també va com va. Perquè, a més, les externalitzacions són una arma de doble fil. Perquè, clar, tu, com a administració, te lleves de damunt aquella gestió directa i la delegues amb un concurs públic a una empresa, però després tu, com a administració, hauries de fer una vigilància de que allò s'estigués complint. I qui controla a les empreses licitadores? Zero patatero, ningú controla.
El cas és
un cas paradigmàtic perquè a més és un monopoli. Ara sembla ser que volen rompre aquest monopoli i fer dos lots diferents per la ITV de Ciutadella i de Menorca. I per tant, si hi ha competència, a lo millor
es divide i venceràs,
pot anar millor. Però bueno, vull dir, hi ha casos que no són tan paradigmàtics com aquest de ITV, però bueno, hi ha moltíssims de serveis externalitzats que són de competència pública i que ningú faça vigilància d'aquelles licitacions.
Bueno, però ara podem, si vols, estigmatitzar...
Quan dic ningú, vull dir ningú, cap partit.
S'externalització no, però també es resol moltes coses perquè l'administració, per problemes legals, per problemes de burocràcia, no és capaç de tenir l'agilitat moltes vegades ni la capacitat d'inversió que via externalització s'ha fet. Ara, per exemple, encara està sota botxe, però s'està parlant de que l'Ajuntament de Mó, si el senyor Héctor Pons revalida el govern d'aquí un any, pues recuperarà l'externalització del Servei Municipal d'Aigua.
Per exemple,
no. Una cosa que va fer en su dia el senyor Borja Carreras, també del PSOE, que va justificar aquesta externalització precisament, que semblava que així es garantitzaria tota la xarxa, que no hi hauria fuites, no, de més a més. Al final, doncs, han arribat a un temps d'edat.
Sí, a un atzucac.
També podien arribar a la connexió que hi havia amb Aigües de Barcelona, via PSC, i a bon lloc que hi havia. És igual que podem veure. Per tant...
N'hi ha per tothom.
Però sí que és cert de que moltes vegades, via d'externalització, se fan grans inversions que l'Ajuntament no té ni capacitat econòmica ni jurídica per fer-la.
Jo no estic criminalitzant les externalitzacions, les licitacions.
No, les que controlin després l'externalització.
Exacte. Jo no estic dient que per se la privatització d'un servei públic sigui negatiu. Jo sóc partidària de que els serveis essencials haurien de ser de gestió directa pública, però això no vol dir que si estan externalitzats no puguin funcionar igual o més bé. El que estic criticant és que no hi hagi una vigilància per part de l'administració, que és qui posa els doblers i paga, és a dir, els doblers de tots els contribuents, paga, i que no hi hagi una vigilància de que aquell servei s'adona amb garanties i amb condicions òptimes. Això és el que estic criticant.
I moltes vegades també l'externalització fa quedar, entre cometes, malament també a l'administració pròpia, en el sentit de que, per exemple, per dir una cosa, ara potser no és exacte, però imagina't que per fer una radiografia aquí a Ciutadella, que està moltes vegades externalitzat en la Clínica Menorca, allà te'n fan 20 cada dia, i potser, direm, en el servei públic només en fan 5. Vull dir, això...
Algú demostra que no funciona.
Exacte. Això s'hauria de veure, com és que passa això? Com és que en un moment donat també s'infla diríem, en qui ha fet la licitació, que facturi molt, per dir una cosa, sí. Quan, per la teva incapacitat de gestionar els propis recursos. Això també és perill.
Bueno, aquí també hi ha qüestions de caire laboral que intervenen. Eh? O sigui, qualsevol externalització, una empresa privada, els convenis d'aplicació o salaris d'aplicació o condicions de feina no són els mateixos que dins la missió pública. Sempre és més barat un treballador d'una empresa privada que un treballador públic. Per tant, aquí
no
també
és més barat,
hi ha una qüestió de costos,
que,
també.
No només és més barat, sinó que el nivell d'exigència és superior.
Clar.
I el nivell
de vigilància.
Propi treballador,
sí.
I el propi treballador treballant no qüestiona la meitat de coses que qüestiona l'administració pública.
Cert.
Perquè, clar, me xollo actualment a ser funcionari quan antigament ser funcionari no era un xollo, saps què t'ho vull dir?
Però, o sigui, Toni, demana a la joventut d'avui en dia, l'aspiració de quasi tots avui en dia és convertir-se en funcionaris, eh?
Clar, perquè tenen millor sou...
Sí,
millor sou,
perdona, però per compte també t'haig de dir, l'Ajuntament de Mo és un d'ells, que tenen problemes per cobrir places de llocs de feina perquè la joventut tampoc no vol accedir a això. És a dir, que verdaderament, jo repeteixo el que deia antes, el sistema està fent fallida en tot avui per avui. I d'alguna manera no sé com l'han de resoldre.
Bueno, bé, el sistema està fent fallida perquè aquests joves encara viuen de restos dels pares i dels avis i van al dia. Van al dia, viatgen, fan, no volen tenir cap esforç, volen acabar els divendres i no volen fer feines dissabte, etcètera, etcètera.
Pues llavors, el de la senyora
Iolanda
i companyia tot el que ella propicia, potser us haurien de començar a plantejar
perquè,
i tornar a inculcar la cultura de l'esforç i sacrifici.
I tots els temes de feines puntuals, que hi ha una feinada en tots els segments, mecànic de cotxos, electricistes, fontaners, manobres, etc. Tot això s'ha quedat de banda, no hi ha cap jove, diríem d'aquí, de Menorca, que vulgui fer feina en aquests sectors perquè són sacrificats, perquè tenen, diríem, horaris de feina que no els hi convenen, i... s'estima més tothom anar a estar raps
el prototip d'avui en dia és fer feines de matí que va divendres migdia
lo que passa,
i de
vol. El que passa és que llevat del sector dels funcionaris la intel·ligència artificial a tots aquells que es pensen que davant d'un ordenador viuran fent feina, els fotran a tots, perquè el que no farà la intel·ligència artificial és venir-te a posar un tubo de fontaneria. En canvi, qualsevol tema, si no, per exemple, que els demanin en els traductors, els traductors avui en dia ja no tenen quasi feina perquè ho fa intel·ligència artificial. Per tant, molta d'aquesta gent que està estudiant coses relacionades amb informàtica, etc, quedaran amb un pan de nas.
No, és que al
i
final...
totes les persones, aquestes persones que ratllàvem, que estan ara mateix mirant de poder regularitzar la seva situació, ens van dir que hi havia 750 peticions de persones aquí a l'oficina de nouvinguts, que havien demanat com fer-ho per regular la seva situació. Si totes aquestes, no sabem exactament, aquesta dada és una dada que estem intentant averiguar quin tant per cent de població menorquina, l'única que tenim més o manco fiable és aquesta. 750 persones que tenen registrades en sa memòria de l'oficina del nouvingut que volen regularitzar la seva situació. Si encara són aquí o si reuneixen les condicions, poden estar regularitzades d'aquí un temps. Totes aquestes persones, és una oportunitat per apostar també per la formació de totes aquestes persones. Com bé deies, falten persones en molts sectors. La presó de Menorca, fa 4 dies ratllàvem amb el sindicat, estan fent feina per sota del mínim. De 118 places són 57.
Per cert, el xiste d'ahir, boníssim.
Exacte. Hi ha 3 residències geriàtriques a Menorca que estan a obrir i començar a caminar, que tampoc tenen persones que tinguin, que al final és personal, tenir cura dels residents.
Sí, sí, sí. Som
una formació.
Fins i tot...
Clar, treballar a l'Hospital Mateu Orfila, si no tens la carrera,
clar,
no.
Però, per exemple, fins i tot a segons quines empreses, per exemple, hospitals geriàtrics, no? Quan fan sa relació de llocs de treball, avui en dia, com a requisit, no estan posant ni tan sols que tinguis una titulació d'auxiliar de tècnic sociosanitari. Perquè si posen això com a requisit, no troben ningú.
Però es poden fer cursos i tallers.
Hi ha un superproblema. Per tant,
no sé si
750 persones damunt d'una població de 100.000 que devem ser ara, estem xerrant d'un tant per cent molt petitó.
Però són persones
que no, mira,
poden
ser... Mira, el que comentàvem l'altre dia, de si té un bé.
Clar, clar que sí.
De forma irregular, però ja estan fent feina. No resoldran el problema de llocs de feina que hi hagi manca.
No, però contribuiran a seguretat social.
No, saps?
Per tant, tot això que haurem guanyat.
El que comentàvem en CTV, els inspectors d'ITV, en tota Balears no hi ha una acadèmia de formació d'inspectors d'ITV. O sigui, que no troben inspectors d'ITV, perquè ni siquiera s'estudia aquí aquesta feina, saps? O sigui, és complicat, eh?
Ja, per això dic formació, que totes aquestes persones
que volen fer feina... I un tema que pendent... Espera, perdoneu, i un tema que hi haurà pendent en la regularització, perquè aquest tema no s'ha resolt, és el tema d'aquesta gent que fa feina, per exemple, fent neteja de cases, o que fa acompanyament de persones majors, mm-hmm. que aquesta gent, encara que es regularitzin, com es menjarà la situació perquè sigui oficial i no pagada en bé? Aquest és un tema...
Però també, aquí també hi ha la implicació...
Que no s'ha fet passes per part de l'Estat i de ningú ha,
clar,
per regularitzar un poc...
Regularitzat ja està, perdona. Perquè
sí,
jo,
bé,
jo he tingut... Bueno, la meva, per la persona que ve a fer feina a casa meva, està contractada des de fa moltíssims anys.
Bé, ets 1%.
Bueno, vale, doncs, i he tingut persones també a càrrec de gent major que també han estat contractades. Completament legal i blanc. Per tant, la legislació i el marc existeix. Després hi ha la responsabilitat de cadascú de nosaltres,
no,
com a ciutadans
fàcil,
i ciutadanes.
Maria,
és fàcil. No. Te promet que és fàcil.
I es podrà assumir.
Què vol dir que no ho pots assumir? Per què no ho has de poder assumir?
Home, sí, clar
que ho pots assumir. En lloc de pagar 10 euros l'hora o 12, pagaràs 14.
Que no assumeixes el fontaner quan te ve a casa teva a posar bé qualsevol cosa i te cobra un dineral. Per posar teu.
T'assegur que no té res a veure.
I a més, que cobra IVA.
Clar, vull dir, no sé. Això és una qüestió, és que tenim, nosaltres encara tenim dins la nostra mentalitat es frau. El tenim a l'ADN. Es frau forma part de la nostra idiosincràsia com a poble. I l'hem de començar a desterrar, perquè arribarà un dia, vés a saber quan serà, però arribarà un dia que els doblers en paper desapareixeran. I ja no hi haurà bé.
No, això no ho veurem.
Bueno, vam fer un referèndum a Suïssa, i va sortir majoritàriament, i per una aclaparadora majoria, de que la gent volia continuar tinguent...
No sé si és Suïssa o Suècia.
Bueno, llavors tots acceptam que hi ha una corruptela endèmica.
No. Acceptam la llibertat de que jo no tinc per què anar deixant rastre, de que sàpiguen de les coses on ets amagat.
Jo demanaria i pregaria que no malversem més el mot llibertat d'una manera banal. Per favor.
No.
Aquí
perdona.
No estem xerrant de llibertat, estem xerrant d'obligacions ciutadanes.
No,
d'obligacions ciutadanes.
Tu estàs mesclant una cosa amb l'altra. No. El control que hi ha mitjançant pagos només en temes telemàtics o en visa, de que es controli tot i segueixi la trajectòria de cada persona, va atenta contra la llibertat de cada un. I si no, a la llarga veuràs com després estarem en mans...
No, però és xerrant de dues coses diferents. Maria Terron, el que explica, tu estàs xerrant d'un altre tema. O sigui, el tema és la corrupció sistematitzada, que no li consideren corrupció, però en el fons és una corrupció, aquesta de tenir molta gent que té una dona que hi va una vegada cada setmana, fa dues hores, li dona 40 euros i adéu...
Tot això és economia soterrada.
Això és economia soterrada. Sí, que anem a veure que gràcies també a aquesta economia soterrada també la gent ha pogut subsistir, perquè si no, hi ha problemes.
Vale, però que no me venguin, que no me diguin que no és possible regularitzar una treballadora de llar, perquè és perfectament possible.
Se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies a tots tres. Ara que es posava la cosa animada, eh? Ai, bé, ha estat animada. Moltes gràcies, Salvador, Maria i Toni. Forta abraçada als tres.
Vinga, una abraçada. Fins la pròxima.
I feliç setmana. Fins la propera.
Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Aquí els problemes fem poemes. Aquí dels fracassos fem temassos.
En Dani Rifà va fer un concertàs, en el claustre el divendres. Aquesta cançó va sonar, va sonar. Tremendo. Vai, amb en Dani Rifà, avui on anam?
Anam a Es Mercadal perquè entre les 3 i les 8 del capvespre hi ha portes obertes per visitar la sitja de carbó tradicional encara en funcionament de la finca pública de Sarangí a la penya de Cindes. Els fracassos fem temassos.
Aprendre a viure millor fent el que... I de demà tornarem aprenent a viure millor aquí al Dia Menorca a les 12 després d'esbolletí. Adéu a tothom, família. Adéu, Pere.
Fins demà. Adéu, adéu.
Només ho faig per mi, ho faig perquè avui se'm dóna bé, perquè m'agrada. Hoy por ti, mañana también. Duende musa inspiració, on collons estàveu? Ai, quins anys tan secs, secs, i alhora tan verds, secs.